El matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
Yes, we can.
I ara, president, la financiació.
O espavilem tots nosaltres o no farem res.
I ens mullarem sempre per Barcelona.
El senyor rei, responga.
Jo mismo.
Sí, sí, sí.
Som a Catalunya.
Estim doctor 10 minuts, per tant, anem per feina. Bon dia de nou, Toni Aira.
Molt bon dia, Pere.
Tenim molta teca. Montilla i Rajoy, en Bermudes, que ho van comentar la setmana passada, no són res comparats amb la senyora vicepresidenta de la Vega en biquini. Però sí, és una cosa...
Bueno, i encara perquè no l'hem vist amb l'altre protagonista a l'estiu, no? Perquè si hagués anat amb Triquini, per exemple...
No sé
què dir. Imatge que ha sigut... En tot cas, la seva era una foto consentida, no? D'aquelles de dir, mira, em faig aquesta foto i després ja em deixeu tranquil·la la resta de l'estiu, no? Doncs, bueno, és això. Ara et dic una cosa, a mi em va impressionar una mica... aquestes imatges les acostumen a posar per allò de distanciar i donar aquella cosa d'humanitzar.
No,
a mi em feia una mica... Jo, amb aquelles ulleres, Pere, sí. I amb aquella cara... De
era
mala,
Terminator
de mala,
sortint de l'aigua.
Anava a dir. Només em faltava escoltar-li dir Sayonara, baby.
O la Teniente O'Neill, eh? La Teniente O'Neill, que també tenia bastanta mala lletja, eh?
Sí, sí, és cert.
En fi. Deixem la senyora de la Vega, no tenim cap apunt més estilístic.
Bueno, que potser... Bé,
hi havia bisturí, per allà? T'hi vas fixat amb aquest tema?
Hi havia un radiofonista molt dolent que deia que de tant en quant la vicepresidenta feia botox parties, però això és evident que si s'havia de fixar algú de veure-ho no necessitàvem que anés en biquini.
Bé, en tot cas, avui no hem vingut a parlar ni de banyadors ni de biquini, ni de la senyora de la Vega, això sí. Ja ha quedat clar. Avui parlem de la família reial.
Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill de papà, fer-ho tot bé.
Resulta que durant tots els spin-doctor d'aquest estiu has anat dient que els reis ho calculaven tot, que tot estava molt mesurat, molt preparat, que miraven de no cometre errors, però resulta que el rei, pel que sé, s'ha saltat el protocol.
Sí, bueno, però Pere, ja. Això no contradiu les nostres teories, més no. Que res, que es confirma amb la pràctica, perquè és que trencar el protocol també entra dins el protocol, el protocol d'actuació dels polítics. Tu te'n recordes que sovint el rei, com s'hi dirigeix la gent? Diuen que és molt campechano.
Campechano, sí, home, és una cosa campechana que no es pot aguantar.
Això és el que es busca amb aquestes imatges, aquell punt d'espontaneïtat. Aquest estiu, la típica foto de trencar protocol no la tenien assegurada. Per què? Perquè la foto aquesta li possibiliten als nens. Te'n recordes quan fan la foto final a Marivent amb tots els prínceps, les infantes i els nenets, que el Froilán o les nenes pues, trenquen i donen aquell punt de... Però clar, és que ara tenen una mitja família a Washington, l'altra no la tenen a Illilla i per tant, doncs mira, jo crec que van aprofitar aquest moment per fer aquesta anècdota i si no, Nevero ben trobato, que era l'anècdota que surt el rei a buscar en Zapatero i la seva esposa, la Sonsoles Espinosa, i se n'adona que s'ha deixat la reina dins del palau. Llavors acaba sortint els 30 segons, però a més va baixar l'escala i diu, ostres, què fallo, no?
Què falta aquí?
Què fallo?
Falta la reina.
Falta la reina.
Gira cua.
I la reina surt, això, 30 segons després, no és gaire temps, però suficient com perquè es generés aquell moment de... Bueno, doncs aquella anècdota i aquella cosa que és el que tu dius. Protocolari no va ser, però vaja, si passés cada dia seria un drama. Que passi de tant en quant és una cosa bastant saludable.
És una cosa campechana,
sí,
eh? Molt bé. Un altre tema de l'estiu ha estat els polítics fent esport.
Que no entrat, tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar.
Aviam, això de l'esport i els polítics.
Sí, la setmana passada veiem imatges d'uns polítics que acabaven en vacances i uns que les començaven. Un punt d'unió era l'esport. Per exemple, Sarkozy acabava les seves vacances i les acabava fent bicicleta, però bicicleta, diguéssim, amb casc, amb el seu
ben
equip,
tapadet,
ben arreglat. I l'Obama les començava fent golf, per exemple. A més, te'n recordes que la setmana passada vam comentar en Castro la seva compareixença, que a veure, esport no en feia, però anava amb xandall, no? Quasi millor en aquests casos que no en fes d'esport, perquè fa un any just hi va aparèixer amb un xandall intentant fer uns exercicis de braços com que estava fent esport i així. La imatge va ser contraproduent,
bastant
perquè encara
sí,
era bastant més lamentable del que volien fer veure. Què passa? Que en política es vol atribuir als polítics, als líders, una sèrie d'atributs, no? D'autoritat, per exemple, de preparació, per exemple, de trajectòria, i un d'ells, els molt importants, és el dinamisme, del dir, escolta, aquest senyor, si és president, li veu al damunt una allau de feina impressionant, diu, i ha de tenir una bona salut per superar-ho, no?, per afrontar-ho. Bé, doncs, l'esport ajuda a això, a transmetre una sensació saludable, una sensació d'energia. És important, sovint, pels líders, ja amb una certa edat, recordem que el president Pujol, per exemple, va anunciar unes eleccions a la Neto, fent excursionisme, per exemple, volia transmetre això, no?, vitalitat, s'enfrontava per primera vegada amb Pasqual Maragall, no?, i que era més jove. Llavors ell volia transmetre aquesta sensació, també feia excursionisme sovint. I bé, i el cas és que això ho fan com a recurs. Avui, aquest matí, em sembla que passa un tall del Mariano Rajoy al seu blog, que comentava això. Se ha de fer deporte, se ha de fer deporte. Bé, ell no en fa gaire. Tant en quant l'hem vist damunt d'una bici, no en fa gaire. Li agrada molt veure de ciclisme i futbol, perquè se sap. Però vaja, com que el seu oponent, que és en Zapatero, tampoc en fa gaire d'exercici, de tant en quant l'estiu passat a Sanlúcar de Barrameda es va fer publicar unes fotos seves des de Moncloa en què anava caminant per la platja fent esport, ben equipat també, però era una foto molt peculiar perquè és que el president anava fent esport per damunt del nivell de la sorra, és a dir, no deixava petja.
Caram,
era molt interessant.
Està suggerint, a veure, pensa que, com hem dit moltes vegades en aquest programa, la ironia, el sarcasme no s'entén en ràdio. Suggerint que era un muntatge fotogràfic.
Vaja, no com el que va fer la reina amb la felicitació a Nadal aquella amb els nens amb el Photoshop, però algú semblant podria haver passat.
És curiós quantes coses es fan amb una certa bona intenció o amb una intenció concreta, i al fer-les xopusserament li dona la volta a la truita, Com seria el cas dels famosos 420 euros del Zapatero i de més.
I són els promes de sobreactuar.
Em permets canviar de tema?
Oh, i tant.
Sí?
Oh, caramable,
tu. Aviam, la setmana passada va haver-hi el primer Consell de Govern, després de vacances, i el govern va tornar amb això de la imatge d'unitat. Ara bé, per aconseguir aquesta imatge d'unitat, això del tripartit, resulta que el vicepresident Carod va haver d'entrar dues vegades a la sala on es reuneix el govern.
Juntos, amor para todos, amor en buena compañía.
Avui els èxits musicals són d'aquells clavats, els estem clavant.
Bé, sí, això ho va destapar l'ABC, que és un diari que no li deu portar gaires bons rebots al vicepresident.
No. Doncs
recordem-ho, perquè la ironia no s'entén, perquè va ser el que va destapar el tema del viatge a Perpinyà. Bé, el cas és que l'ABC descrivia una versió que no ha estat desmentida des de presidència, que el vicepresident Carod va entrar a la sala del Consell Executiu, al Saló Daurat, al costat del Pati dels Tarongers, a la primera sessió després de l'estiu, i quan va arribar només s'hi va trobar els càmeres. Clar, va dir, aquí falta algú, no? Aleshores, va sortir i als pocs minuts va fer l'entrada triomfant junt amb els seus companys de trio, en Saura i el José Montilla, no?, a travessar el Pati dels Tarongers, tots ben alineats, en equip, formant, diguéssim, el que és el trident del tripartit. No, una imatge molt buscada, la imatge de la unitat.
És que sempre que entra en el Consell d'Executiu... Bueno, no sempre. Que entra el president Montilla sol.
Que no és casual, saps? I el Carod s'entra molt sovint amb els seus consellers, amb els d'Esquerra, per exemple.
Sí, tot això està estudiat.
Sí, per exemple, quan hi ha una crisi a Esquerra, o quan hi ha un moment tens, o quan sembla que hi ha alguna dissensió, doncs tots els consellers d'Esquerra en bloc, amb el seu líder al govern, que és el Carod, al capdavant.
Això,
i els altres
això no els impedeix que al cap de 5 minuts estiguin pel telèfon rajant d'ell o conspirant el que calgui si s'escau.
Una cosa no trobo
l'altra. La imatge és molt important, Molt bé, acabem amb els temes nord-americans, que ens agraden molt, la defunció del senador Ted Kennedy, l'home que, segons Antoni Aire, alerta, això en parlen als Estats Units, no va saber explicar per què volia ser president.
Why do you want to be president?
Silenci.
Well, I'm... were I to make the announcement and to run...
Diu, per què volia ser president? El senyor es queda callat de son tall de veu de fa temps,
sí,
això.
Sí, de l'any 80. Això va ser a les primàries demòcrates de l'any 80, quan l'Edward Kennedy es presentava...
Contra el Carter.
Contra el Jimmy Carter. Sí, va guanyar finalment Carter.
Sí.
I alguns atribueixen a aquest moment que acabem d'escoltar la clau de tot plegat. Recordem, però, que existia un capítol anterior, d'uns quants anys enrere, que també era important. Va ser quan en Ted Kennedy va tenir un accident de cotxe, on hi va morir una exsecretària seva. El problema era que bé, ell ja estava casat, aquella secretària no sabia què feien aquell cotxe, i va trigar un dia en donar l'alerta quan van trobar ja la dona diguéssim, morta dins el cotxe, no?, que va caure en un riu. Bé, això va ser la seva gran taca política, no?, perquè ja sabem que als Estats Units la qüestió de la vida personal és molt, molt influent, i això són típics escàndols que surten en política americana, no tant aquí. Però el problema per Ted Kennedy, in situ, en campanya, va ser aquest moment quan un entrevistador li fa una pregunta en principi tan innocent com per què vol ser vostè president. Ell triga, no només triga molt en contestar, sinó que a més quan ho fa malament, és a dir, tard i malament, perquè no va acabar de concretar res, donar una resposta molt general.
És una pregunta molt difícil de contestar.
Sí.
Perquè què contestes? Per ajudar a millorar el meu país? Per no sé què del català? Per què contestes?
Per això hi són ara els spin doctors. És a dir, aquesta pregunta des de l'any 80 es treballa sistemàticament en totes les
candidatures. Però llavors surt el no sé qui i pregunta quan val un cafè?
I aleshores l'espícia.
O quan cobra vostè? Com li van dir al Rajoy.
El Rajoy no va voler contestar.
I és una cosa que costa molt.
Diu, sé que vostè cobra poc, diu, però jo no, tampoc
en fi,
cobro tant.
Estimat Toni Aira,
sí, Pere,
ens hem d'acomiadar.
És una pena.
És molt trist, però arriba un butlletí que entrarà com un bulldozer aquí o com un panzer o com sigui.
Bueno, ha estat un plaer molt gran.
No, el plaer ha estat meu, eh?
Ha estat molt tot, doncs.
Em consta que ens seguirem sentint
confiem
de manera directa.
Confiem que per l'audiència també.
Eh?
Confiem que per l'audiència també.
Esperem que l'audiència té una santa paciència amb nosaltres que no ens la mereixem. T'informo que a continuació arriba el butlletí a les 12, que després vindrà el senyor José Antonio Labordeta, un polític com els que no en queden, eh?
No.
Què passa? De les 12 he dit... No, de les 11. He dit les 11. No m'intenteu enganyar. He dit les 11. Oi que he dit les 11?
Jo crec que sí.
Veus, ja veuràs. Ara el Balaguer ho dirà. Són les 11, cosa que confirma que jo he dit les 11. Fins sempre.
Fins sempre.